Catalunya Ràdio.
Les notícies de la una.
Bona nit. El Parlament Europeu ha rebutjat la setmana laboral de 65 hores. Ha aprovat un seguit d'esmenes que bloquegen la polèmica directiva de treball que els caps d'estat i de govern de la Unió Europea van impulsar fa mig any. Els eurodiputats conservadors han votat dividits. Ara s'obre un període de negociacions fins a finals de març, en què l'Eurocambra i el Consell Europeu, on hi ha representants als estats, miraran de trobar una posició conciliadora sobre el futur de la directiva. Pels sindicats i el govern espanyol, el rebuig de la setmana laboral de 65 hores s'ha d'entendre com un triomf de l'Europa social.
José Luis Rodríguez Zapatero assegura que el PSC i ell són el mateix. Per això treu importància a les amenaces dels socialistes catalans de canviar les relacions amb el PSOE si no hi ha un bon model de finançament. El president espanyol ho ha dit en una conversa informal a la Moncloa després de demanar al Congrés que es tanqui l'acord sense presses.
Cumplir razonablemente con Cataluña y con España para hacer un buen sistema de financiación autonómica para todas las comunidades. Lo queremos hacer bien, no precipitadamente.
Des de la Moncloa i també des del govern de la Generalitat s'afirma que és probable que abans que s'acabi l'any hi hagi una reunió a Madrid entre José Luis Rodríguez Zapatero i José Montilla. Amb la confirmació de la reunió pendent, el president de la Generalitat torna a avisar el seu homòleg espanyol.
Per tant, senyor diputat, la negociació per al nou sistema de finançament no està ni perduda, ni tancada, ni trencada. Però ja hem dit i avui repetim que no tenim ni tot el temps del món ni una paciència infinita tampoc.
Montilla ha llançat aquest advertiment durant la sessió de control al govern. El cap de l'oposició, Artur Mas, l'ha acusat de falta de valentia per no haver rebutjat els pressupostos estatals.
El Tribunal de Perpinyà ha ordenat empresonar de forma preventiva l'alcalde de Sant Cebrià, el Rosselló, per un suposat delicte de blanqueig de diners i de corrupció. Jacques Bull ha passat aquest dimecres a disposició judicial després de declarar durant 48 hores davant la policia judicial. La dona de l'alcalde, un tinent d'alcalde i dos empresaris han estat acusats de complicitat en el cas i han quedat sota control judicial.
Els quatre presumptes etarres detinguts ahir a Guipúscoa vigilaven el moviment de dos guàrdies civils com a possibles objectius terroristes. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicat que la missió d'aquest comando era passar informació i rebre encàrrecs d'ETA. El ministre destaca un fet que demostra, segons ell, la categoria moral dels arrestats.
Este comando legal de información ha seguido a dos guardias civiles de Guipúzcoa cuando llevaban sus niños al colegio y comunicó al ordenador central de López Peña esos seguimientos. Por tanto, se trata de una estructura importante.
Rubalcaba ha assenyalat que ETA ha recuperat aquests comandos dedicats a recopilació d'informació que ja existien fa uns quants anys.
L'escriptor barceloní Francisco Casadella, guanyador de l'última edició del Premi Nadal amb la novel·la Lo que sé de los vampiros, ha mort aquest dimecres a Barcelona als 45 anys a causa d'un atac de cor. Casadella estava considerat com una de les veus més prometedores de l'última narrativa espanyola. L'autor, que en realitat es deia Francisco García Hortelano, va publicar títols com El triunfo o Un enano espanyol se suïcida en Las Vegas, els dos portats a la gran pantalla. Col·laborador habitual del diari El País, va aconseguir un gran reconeixement amb la trilogia El dia de Vatsubi, un retrat panoràmic de la ciutat de Barcelona. Francisco Casadella també va ser guionista de la pel·lícula Antàrtida, del realitzador Manuel Huerga. Aquest director ha destacat aquesta emissora el tret característic de la literatura de Casadella, fer una posada en escena molt cinematogràfica.
Jo crec que té aquesta visió una mica tràgica, tràgica i al mateix temps sempre amb un punt de lucidesa i d'ironia o de cinisme, no?, amb el qual permet veure els personatges i permet veure també el context històric d'una forma tan integrada, no?, que gairebé es converteix en un fresc.
Manel Huerga també ha assenyalat que Francisco Casadella vivia la vida i l'ofici d'escriure al límit d'una manera molt intensa.
Els esports.
El Barça de bàsquet ha guanyat per 87-61 al Montepaschi de Siena i s'ha situat líder del grup a l'Eurolliga de bàsquet.
Joan Creus, el secretari tècnic del Barça, diu a Catalunya Ràdio que estan satisfets amb el nivell que demostra l'equip. Adverteix, però, que no poden relaxar-se.
També a l'Eurolliga, Fenerbahçe 89, DKB Joventut 63. Tot i la derrota, la penya manté les opcions de classificar-se per al top 16.
La Federació Espanyola de Tenis anunciarà aquest dijous que Albert Costa és el nou capità de l'equip espanyol de la Copa Davis.
David Barrufet tornarà a jugar amb la selecció espanyola d'handbol perquè li ha demanat el nou seleccionador, Valero Rivera. Barrufet va dir que es retirava de la selecció després dels Jocs de Pequín.
I el Madrid ha recuperat Dani Parejo, que estava decidit al Queen's Park Rangers, i negocia la incorporació de Lasana i Diarra.
Fins aquí les notícies. No t'ho perdis.
Tot el que passa a Catalunya Ràdio torna a passar al visitant. Al matí de Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, problemes domèstics, els millors anys de la nostra vida, l'ofici de viure, l'oracle, concurs d'idees, hem de parlar, el cafè de la República. Enric Lucena és el visitant. Cada dia de 3 a 6 de la matinada.
No t'ho perdis.
Antologia històrica de la música catalana.
33 CDs individuals, packs de 2 i 3 CDs i caixa de luxe amb els 33 discos.
Montpou, Montsalvatge, Tolrà, Claver, El Giravol de Maig, La Patum de Berga.
Les millors obres, de l'època medieval a la contemporània, passant pel Renaixement. Els millors intèrprets.
Una obra bàsica i única de la música catalana.
No t'ho perdis. Juan Gómez Chicuelo presenta Diapasión. Al Teatre Auditori Sant Cugat, dijous 18 de desembre a les 9 del vespre. Informació i venda d'entrades al 93 589 1268. Viu la música més intensa al Teatre Auditori Sant Cugat. I divendres 19, concert de gospel amb Bridget Basil and the Moonwalk Singers.
No t'ho perdis.
Estrena absoluta de Mamma Medea, de Tom Lanois, amb la companyia Teatre Romer.
Seny passió, tragèdia drama, civilització barbària, grec estranger. Jaçó Medea.
Mamma Medea, una mirada nova i colpidora del mite de Medea. Direcció de Magda Puyo, al Teatre Romea. Venda d'entrades a Talentrada de Caixa Catalunya, taquilles del Teatre Romea i promentrada grups 93 309 7004.
Aquest any, per Nadal, Cap Vela. Un disc extraordinari, on les Nadales clàssiques sonen increïblement actuals. Per Nadal és el nou disc de Cap Vela. I no te'ls perdis també en directe. Consulta la seva agenda de concerts al web www.capvela.es amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. Les propostes de Catalunya Ràdio.
No t'ho perdis.
Bona nit, la 1:09. Per què Catalunya es diu Catalunya? Per què Barcelona, Girona, Tarragona acaben a Mona? I per què Lleida no? Avui anirem a buscar l'origen dels noms. Avui tenim un convidat que ha posat sobre la taula resposta a dubtes sobre noms, antroponímia i toponímia, perquè aquest programa es diu La nit dels ignorants. Això sí que ho tinc clar. 93-201-7474.
A Catalunya Ràdio, La nit dels ignorants. Cada dia. D'una a tres de la matinada, amb Mireia Mallol.
Potser penseu com jo, hi ha moments importants a la vida i un d'ells, sens dubte, és néixer. I de ben segur també ho és el moment en què els teus pares es trenquen el cap per saber quin és el nom que t'havien de posar. És de les poques coses que t'acompanya tota la vida, el teu nom, juntament, potser també, amb el teu DNI. Potser per a molts donar nom a les coses que tenim o que ens acompanyen és també tot un procés màgic, meditat, però segurament també tenim moltes coses davant dels ulls que les anomenem d'una manera determinada i no sabem ben bé per què. Els noms, els cognoms, l'antroponímia, però també la toponímia, en sou una mica ignorants? Doncs aquesta és la vostra nit, la de proposar dubtes i obtenir respostes en bona companyia. Per cert, avui al Facebook de la Nit dels Ignorants hi ha un nou missatge que no ens ha deixat indiferents. I diu així: estic molt content d'estar entre les estrelles que brillen més a la nit perquè s'alimenten de la ignorància de la foscor i al cap de l'any acaben brillant per damunt de la claror de la veritat. Gràcies per existir. En fi, no tinc paraules. Només sé que jo sóc ignorant. I tu? Tu també ets ignorant.
Jo també sóc ignorant.
Jo també sóc ignorant. I tu?
Et poso una mica.
Jo també sóc ignorant. I tu?
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Cada dia, d'una a tres de la matinada, amb Mireia Mallol.
I amb la Maria Teresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on truques, Maria Teresa?
Des de Barcelona.
Digue'm.
Mira, jo volia preguntar sobre els noms, però els noms que els que ja tenim una edat, doncs, en tenim tres de noms. O sigui, quan així et posaven tres noms, que, no sé, suposo que un te'l posava el padrí, l'altre la padrina, i l'altre no ho sé, no sé d'on venia. I volia preguntar això. I que em sembla que ara ja no es posen tres, que només se posen dos. Jo almenys les meves filles només sé que tinguin dos noms, no sé pas que tinguin un tercer, que em sembla que ja no es posa. Que, doncs la pregunta és, què volia dir, o qui el posava aquest tercer nom, si ara ja no es posa, i si a fora de Catalunya i fins i tot doncs, a altres països fora d'Espanya i tot, a veure si tenen dos noms o en tenen tres.
Molt bé.
I després ja de pas, doncs, el nom de Maria Teresa, o de Teresa, suposo, a veure d'on ve i tot plegat.
Perfecte. Doncs tot seguit, Maria Teresa, acompanya'ns aquesta nit que tindràs respostes.
Molt bé, doncs moltes gràcies,
A tu. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
La Maria Teresa, amb les seves tres qüestions també, amb Víctor Villar, que és a les Vies de Sol, a Laia Vidal, a la producció. El nom de Víctor és d'aquells que pràcticament mai no es tradueixen, com Olga o Marina. Vosaltres ens ho heu fet saber una d'aquestes nits, com també que Laia és un nom ibèric dels laïtes, concretament que tenien una deessa que es deia Laie. Són descobriments que hem fet aquestes nits d'ignorància compartida. Teniu algun dubte? Voleu saber l'origen del vostre nom o cognom? I del vostre poble o ciutat? 93207474, ignorants@catradio.cat, missatges de mòbil al 7033 amb el text catignor i també un web al vostre servei catradio.cat, la nit dels ignorants.
A Catalunya Ràdio, la nit és dels ignorants, perquè tots som ignorants d'alguna cosa. I've been waiting for the longest time. I want you to come back. Maybe if the sun would shine, you bring my happy back.
Doncs sí, senyors, fa dies que en teníem ganes. És un dels temes que més interès ha despertat aquí a la Nit dels Ignorants i avui per fi esperem deixar molts pocs dubtes per resoldre. I és que ha vingut a veure'ns un autèntic expert en antroponímia. Laia Vidal, bona nit.
Bona nit.
Tot un expert.
Doncs sí, mira, ja no hem parat fins que no hem aconseguit que entrés per la porta un ignorant que podem dir que ho sap gairebé tot de noms i cognoms. El seu nom és Albert. Nosaltres també hem investigat. El seu nom és d'origen germànic i vol dir brillant i noble. I el seu cognom és Turull, que segons ens ha dit està envoltat de misteri, però sembla que ve o ve de l'Alta Segarra o ve del Vallès. Ell ve de Cervera. Però bé, darrere d'aquest nom i d'aquest cognom trobem un autèntic fan de l'antroponímia. Després de llicenciar-se en Filologia Catalana va aconseguir el doctorat en aquesta mateixa disciplina a la Universitat de Lleida, on dona classes des del 1991. Ah, i el seu nom preferit és Narcís per nen i Esperança per nena. I'm so happy you're here. It's been a long time since I had you near me. El nostre ignorant d'avui forma part de la Junta Directiva de la Societat d'Onomàstica i l'abril del 2002 se li va concedir el Premi Joan Coromines de l'Institut d'Estudis Catalans per la seva tesi doctoral sobre la toponímia a les comarques de Ponent. Quantes vegades us heu preguntat per l'origen del vostre nom? Hi havia romans o grecs que ja feien servir? I el vostre cognom? Què us pot dir dels vostres avantpassats? Un ofici, una procedència geogràfica? Aprofiteu que avui, com cada nit, d'altra banda, a la nit dels ignorants, podreu sortir de dubtes. Tu també, Mireia.
I tant, Laia. Això sembla que avui serà així. No deixarem punts foscos, no desaprofitarem el temps, doncs, i deixem que Albert Turull comparteixi amb nosaltres una part de la seva saviesa, perquè avui intueixo que la llengua i la història s'entrecreuaran amb els nostres camins i els de la nit dels ignorants. Albert Turull, bona nit.
Molt bona nit.
Tenia moltes ganes de que vinguessis. Tu també ets ignorant?
Moltíssim, moltíssim, moltíssim. M'heu presentat com a savi i estic una mica espantat perquè sóc molt ignorant, realment.
Ja t'he vist que miraves així de refiló, vam dir, què estan dient, mare meva, quina vergonya. No, sí senyor, és així. Hem dit veritats, oi?
Algunes coses hem fet a la vida d'estudiar, però mira, un s'ha de guanyar la vida amb alguna cosa, no? En aquest cas, de molt jovenet em va picar la curiositat d'això de l'origen de les paraules i dels noms i dels cognoms i dels noms de pobles i bé, he fet les meves investigacions. Però sóc molt ignorant, perquè ara que sé una mica sobre això, m'adono de tot el que no sé. És moltíssim, és moltíssim.
Aquest és el camí, eh?
Sí,
per cert, què et motivaria una nit qualsevol a trucar a la nit dels ignorants? Quina pregunta faries?
Ai, podríem fer moltes, moltes preguntes. Jo el que no entenc, per exemple, de vegades m'ho pregunto, és perquè els espanyols no s'independitzen dels catalans.
Tota una declaració d'intencions, perquè fer preguntes també ens delata, en certa manera. Escolta'm, anem als noms catalans. Comencem per aquí. No tots els noms catalans són del mateix origen, és així o no?
Certament, certament. És a dir, aquí tenim noms procedents de totes les cultures que d'alguna manera han anat passant per aquest territori. Tant si parlem de noms de lloc, com encara més si parlem de noms de persona, perquè clar, són noms viatgers, per tant, podem tenir noms de cultures més llunyanes. Molts noms d'origen bíblic, doncs, des del punt de vista lingüístic, són hebraics o arameus, i, per tant, llunyans.
Per tant, influència d'uns dels altres i, en certa manera, molts camins que es van creuant. Com a tot arreu?
Sí, 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 com a tot arreu. Potser hi ha llocs on les circumstàncies històriques doncs, fa que no hi hagi hagut tants moviments, però bé, al llarg dels segles, doncs, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És a dir, els pobles germànics, gòtics, etc., van començar a l'actual Escandinàvia i van venir cap aquí, després tots els pobles indoeuropeus venien de la Índia i van anar passant per Iran i van fer cap a Europa. Vull dir, realment, al llarg de la història hi ha hagut moltes, moltes migracions, moltes mogudes, i per tant, sí, sí. Hi ha noms de moltes menes a pràcticament a tot arreu.
I en aquests camins que es creuen, també hi ha moltes traduccions de noms. A propòsit d'això, tenim una pregunta que ens feia una ignorant i que parlava de la traducció dels noms.
Per què un senyor que es digui Pablo i una senyora que es digui Paz, en català tots els dies es diuen Pau? Mm-hmm. La Mari Pau Huguet, per exemple, no?
Sí.
O sigui, no ho entenc massa, no? I també un senyor que es digui Domingo, en català, perquè no es diu diumenge?
Què podem dir, Albert? Aquesta lògica a vegades no tan lògica.
És una bona pregunta. Diríem que és una coincidència, és a dir, la evolució natural de les paraules porta cap a camins que de vegades doncs, dues paraules amb orígens diferents acaben sent idèntiques. Això també passa amb mots comuns, no sé, el mot sol, d'estar sol, no? Jo estic sol, i el mot sol indicant l'astre, o fins i tot el sol, que escrivim en accent doncs, per indicar el terra, no? El suelo castellà, són d'orígens llatins diferents. En aquest cas, doncs, una cosa és Pau, de Pax, Pax en llatí, és a dir, la Pau, i això dona nom al nom de dona, Maria Pau, Maria de la Pau, i l'altre Pau de Pau, Pablo Paulus, doncs té un altre origen diferent, però acaba coincidint la forma. Això es dona relativament... Bé, no és que sigui el més general, però no és estrany que es doni, tampoc.
Per cert, teníem una trucada a la Maria Teresa, amb la que hem començat el programa avui, que ens demanava aquesta triple vessant dels noms, o aquests tres noms que s'atorgaven. Això encara és així?
No. És possible que pugui ser, és dir, si algú vol posar tres noms, és possible, amb un bateig religió sobretot, és possible, però ja no és l'ús habitual. Vaja, a la meva època, jo tinc 45 anys, doncs encara era així, i sí, sí, soc de la generació, encara tenia tres noms. El tercer el posava el capellà que oficiava el bateig, un als pares, l'altre als padrins, i l'altre el capellà. I això ja es feia així segles enrere. Per exemple, quan es repassen allò per fer de vegades estudis i estadístiques de quins noms de persones es posaven més abans i es busquen allò llibres de baptismes amb els registres de tota la gent nascuda en una determinada parròquia, jo què sé, el segle XVII o el segle XVIII, doncs t'adones que com a tercer nom doncs tots els nois tenen un determinat nom i totes les noies tenen un determinat nom, que normalment és el mateix nom del capellà, i en el cas de les noies, doncs jo què sé, el de la mare del capellà, posen per cas, no? Clar, doncs aquest tercer nom com a estadística no el pots utilitzar perquè sortiria una xifra molt, molt inflada.
A tot plegat veig que hi ha un fenomen aleatori, com a mínim, o d'atzar, fins i tot, no?
Fins a un cert punt, i la pregunta aquella, per què posem un nom o posem un altre? És a dir, a vegades hi ha motivacions molt concretes de tradicions familiars, no? Posar el nom de l'avi, etcètera, etcètera, o advocacions locals, un nom que és molt típic d'una població, aquesta mena de coses existeixen, però no ens enganyem. Tot i que podem saber quin és el significat originari d'un nom, que és alguna de les preguntes que se'ns fan, no? I la gent ho pot saber, perquè a banda de poder trucar una nit com aquesta en un programa com aquest, doncs hi ha diccionaris que ho expliquin, si un no vol saber, ho pot saber, i avui en dia per internet encara més, esclar. No ens enganyem, el nom es posa per eufonia. A mi m'agrada aquest, a mi m'agrada aquell. Sense preguntar-se de debò quin és el significat, jo que sé, en grec o en hebreu o en gòtic medieval d'aquell nom.
I Maria Teresa, que ens ho demanava, l'origen del seu nom?
Doncs no és un cas gens clar, no és un cas, és un cas molt, molt discutit entre els especialistes. Potser aquesta senyora ja ho pregunta precisament perquè ho ha intentat esbrinar i no ha trobat una conclusió fàcil, i per desgràcia li he de dir això. Hi ha casos en què realment no tenim una solució. El nom de Catalunya mateix no se sap massa del cert de què ve, hi ha diverses teories. Doncs el cas de Teresa com a nom de dona, doncs també. Sí que se sap que és un nom que apareix ja a l'edat mitjana, el que se'n diu l'alta edat mitjana, cap al segle X, cap a la part de Lleó, és bastant abans de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa d'Àvila, les més famoses, no Teresa com a nom de dona apareix en aquella zona, però l'origen d'allí doncs és incert. Hi ha algunes teories que diuen que és més aviat d'origen grec.
Doncs mira, primera Diana de la nit.
A veure
què diu la segona. Sergi, bona nit.
Bona nit.
Des d'on truques?
Des de Terrassa.
Digue, Sergi.
D'on prové el meu nom?
Sergi.
Sergi.
I també, bueno, i els cognoms.
Quin és el teu cognom, Sergi?
Castell Segura.
Castell i Seguda. S-E-G-U-D-A.
No. D-N-O-R.
Segura, sí, sí.
Val, perfecte, sí.
Bé, per començar amb els cognoms, que em sembla que és fàcil, perquè són casos d'origen, diguem-ne, toponímic. És a dir, quan van començar a aparèixer els cognoms, que això és entorn del segle XII, XIII, els actuals cognoms, hi havia hagut també cognoms a l'època romana, però tot això va desaparèixer a l'època visigòtica i a l'època dels àrabs, i va tornar a recomençar el sistema, i els actuals cognoms són això, el segle XII, el segle XIII. Doncs per designar un típic cas són els oficis, no? Els cognoms que venen d'oficis. Doncs un altre cas típic era la procedència d'algú. Segura, en aquest cas, és un nom de població, de diverses poblacions, de fet. És algú que vingués d'un lloc o d'un castell o d'una masia, fins i tot, anomenada Segura, era un de Segura, per tant, Segura. I un que fos d'un castell, d'un castell d'una població, doncs seria Castell. I pel que fa a Sergi, doncs en aquest cas és un dels de tipus llatí. Curiosament, hi ha molts noms d'origen llatí, però no n'hi ha tants com mots comuns. Per dir-ho d'una altra manera, la majoria de mots del català, lògicament, són d'origen llatí, ja que el català és una llengua romànica, per tant, derivada del llatí, tot i que hi ha mots que venen d'altres orígens. En canvi, pel que fa als noms de persona, n'hi ha d'origen llatí, però n'hi ha moltíssims d'altres orígens, i els llatins doncs, són, tot i que bastants, relativament, proporcionalment, doncs, més curts. En aquest cas forma una de les típiques famílies romanes o gens, d'on vindria també el gentilícia de les grans famílies romanes, la família dels Sergis. Per tant, seria...
Molt bé, Sergi. Doncs Sergi de Terrassa, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Camí de 2:15 de la matinada, 6 minuts només ens separen. Seguim a la nit dels ignorants, al vostre costat.
A Catalunya Ràdio, la nit és dels ignorants. Perquè tots som ignorants d'alguna cosa.
Avui amb molt bona companyia, sí senyor, amb l'Albert Turull, avui descobrint l'origen dels noms, també de l'antroponímia, de la toponímia. Maria Dolors, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on truques?
Des de Barcelona.
Digue'm, Maria Dolors.
Mira, que jo m'agradaria saber l'origen del cognom Ginés.
Ginés.
Sí, i de l'altre cognom que és Mimó.
Mimó. Poses cara... Que matisem el tema, digue'm, Albert.
Bé, no? Són molt interessants. Ginés, caldria mirar-ho, però se m'ocorren d'entrada dues coses. Una, que sigui el plural de gener, i gener és una variant de gener. Hi ha gener, jane, etcètera, etcètera. Per tant, algú nascut en el mes de gener. És curiós, eh? No hi ha cognoms originats en tots els mesos. O sigui, no em consti que hi hagi gent que es digui març o gent que es digui octubre.
És veritat.
Però sí que hi ha gent que es diu febrer, per exemple. Uh-huh. I gener, doncs sí, gener és un cas prou... però amb totes les seves variants, eh? Gener, jane, giner, amerre, finer, final, en valencià, doncs, a pitxat, txè, xiner, etcètera, etcètera, tot és el mateix, i giner podria ser el plural d'això. Quan hi havia gent que es deia giner, doncs una família que eren uns quants giner, eren els giners, pluralitzat, igual que també hi ha feminitzacions, una ginera, etcètera, és una possibilitat. I l'altra cosa és que fos giners com a nom de persona, que en aquest cas no és pròpiament català, seria millor genís, que seria d'origen llatí. Les dues coses podrien ser, caldria mirar el cas particular.
Val,
no
sé. Molt bé, molt bé. Gràcies.
I Mimó... Mimó segurament és una variant de Maimó, que és un nom medieval, un nom de persona medieval, que portaven de vegades àrabs i jueus. No vol dir que sigui necessàriament descendent d'àrabs i jueus, però com a nom medieval era més aviat propi d'àrabs i jueus, i això, Maimó. Maimònides, per exemple, el famós filòsof, seria d'aquesta branca lèxica. Uh-huh.
Molt bé, Maria Dolors.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, eh?
A tu una abraçada, bona
adéu,
nit.
Adéu, bona nit. Adéu.
I també ens acompanya en Joan, bona nit.
Bona nit.
Des d'on truca, Joan?
Truco des de Berga.
Digues.
Perdó. Jo voldria saber l'origen dels cognoms. Vilalta, que el meu pare era de Castellà de Nuc, que també era Vilalta, i la meva mare es deu de ser un cognom Montserrat.
Perfecte, Joan, moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Què podem dir?
Jo crec que són clarament dos més dels cognoms d'origen topònimic, és a dir, Vilalta, hi ha poblacions, i sobretot masies, Vilalta, i simplement Vilalta, entenc que hauria de ser un compost entre Vila Alta, hi ha molts compostos de Vila de moltes menes, no? Vila Plana, etcètera, etcètera, doncs Vilalta, Vilalta, hi ha alguna població que es diu Vilalta, i sobretot hi ha diferents masies, moltes segur, al llarg del país, per tant, algú que procedeix d'aquella masia hauria agafat aquest cognom. I Montserrat, home, d'entrada, doncs, també té tot l'aspecte de ser toponímic, evidentment hi ha el topònim Montserrat, la gran muntanya central de Catalunya, tot i que, és clar, justament arran de l'advocació mariana de la Mare Déu de Montserrat, i on s'ha passat a ser nom de persona, també, com sabem, no? Curiosament, abans d'home. Montserrat, a l'època medieval, era un nom d'home. I encara ho és ara, de vegades, en algunes zones.
Mira, curiosament, això va sortir a la nit dels ignorants, perquè ens demanaven, dins d'una mateixa llengua hi ha moltes variacions, no? Se'ns va dir que a Mallorca Montserrat és nom d'home i Lluc, d'altra banda, és de dona. I per què es donava, no?, aquesta situació? Doncs pel que deies ara mateix, no?
Lliga les dues coses. Molt bé, és una pregunta molt interessant perquè lliga les dues coses. Certament, dir Montserrat, tot i que no deixa de ser curiós, perquè com a nom d'advocació mariana, és a dir, d'una mare de Déu, acostumen a ser noms de dona, però bé, potser perquè l'aspecte Montserrat, no? Això és masculí, doncs es va aplicar durant molts segles a homes, no només a Mallorca, a tot arreu. I en el cas de Lluc, clar, és una mica allò del Pau que preguntaven abans, no? I el Pau masculí i el Pau femení, perquè de fet són coses diferents. Clar, Lluc, com a masculí, doncs és llatí derivat de Lluc, Sant Lluc, un dels evangelistes, etcètera, etcètera, i ja està, no hi ha més, és això, evidentment. I Lluc, com a nom de dona, curiosament, seria també una advocació mariana del famós, o almenys famós, a Mallorca, molts catalans em temo que el deuen desconèixer, Santuari de Lluc, a Mallorca. És a dir, el que és Montserrat, o Poblet, etcètera, etcètera, Catalunya, és a Mallorca, Lluc. I en tant que santuari, nom de Mare de Déu, ja passa a ser nom de dona, com totes les advocacions a Mare de Déus.
Un minut i dos quarts de dues, 93207474.
Cada nit, d'una a tres de la matinada, descobreix la saviesa dels ignorants. Amb Mireia Mallol.
I avui en companyia d'Albert Turull, doctor en filologia catalana i especialista en antroponímia. Cesc, bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Des d'on, Cesc?
De Barcelona.
Digue'm.
Mira, aviam, és per al meu cognom, que és que era alt, que, o sigui, és canal, però de fet és pedra alta, em penso, no? I aleshores és que sempre he tingut el dubte aquest de com pronunciar-lo. Perquè jo dic Queralt, però em diuen, no, és que Queralt no es diu canal. I aleshores, clar, si és pedra, quer, alt, vull dir, és més com ho dic jo, Queralt. Llavors m'agradaria que li preguntéssiu com es pronuncia.
Doncs què podem dir, Albert? Gràcies, Cesc.
Gràcies.
Bona nit.
Sí, certament. Bé, de fet, com a cognom, Queralt també ha de ser de tipus topònimic, és a dir, ha passat de ser cognom perquè abans ha estat nom de població, això fins aquí està segur, no? I com a nom de població, en efecte, és un compost entre quer i alt. I quer, que és una paraula que avui en dia ja no existeix, és una paraula antiga, a l'època medieval encara s'utilitzava, sembla ser, i en tot cas d'origen preromà, que significaria pedra. Sí, sí, el significat de quer alt és pedra alta. Com es pronuncia? Bé, jo en dic queral, perquè parlo català occidental. En català oriental s'hauria de dir queral, amb una, no una A, sinó una neutra en la primera síl·laba, i la T final de alt, en un cas així, doncs, és lògic que sigui muda, en valencià sí que es pronunciaria més clarament queralt, ja depèn de la variant geogràfica del català. En català central, barceloní, per entendre'ns, de les comarques a l'entorn, la pronunció normal seria queralt. Però vaja, és la pronúncia, en tot cas sí que s'ha d'escriure i per tant és perfectament correcte i així ha de ser, no d'una altra manera, queralt amb Q i E i amb T final, evidentment. Sí, sí.
Jo em posava ara la pell del Cesc i imaginava tota una vida i sense saber com haig de pronunciar al 100% el meu cognom, no? De fet, això realment és un dels grans dubtes que ens confecciona ignorants cada nit. Així com la Maria. Bona nit, Maria. Maria Lluïsa, bona nit.
Sí. Hola, bona nit.
Digues.
Mira, era pel meu cognom. Em dic Pairet. P-A-I-R-E-T.
Molt bé. Des d'on truques, Maria Lluïsa?
L'Hospitalet.
L'Hospitalet. Perfecte. Doncs gràcies, ara et donem
gràcies,
resposta.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Jo diria, tot s'ha de mirar i evidentment, ignorant com sóc, em puc equivocar, però el que diria així és que Pairet és diminutiu de Peire, i Peire és la variant occitana de Pere. Una de les variants occitanes, també hi ha Peir, per exemple, a la Vall d'Aran, etc. Però Pei, fins i tot. Peire seria la variant occitana de Pere. I no és gens estrany que vingués de l'occità, perquè hi ha hagut importants migracions procedents d'Occitània a Catalunya al segle XII-XIII amb la conquesta comuntal i molt després al segle XV, sobretot al XVI, moltes migracions. Per tant, hi ha molts cognoms a Catalunya d'origen occità, no seria gens estrany, per tant.
Déu-n'hi-do la quantitat de correus que tenim a ignorants@catradio.cat. Donem resposta al primer d'ells i per ordre estricte d'arribada, perquè són molts els que tenim. El del Pere diu, soc de Solsona, el meu primer cognom és Quadreny, o Quadrenys, depèn, s'escriu NCH. És molt escàs en tot Catalunya i exactament 59 persones que el duguin com a primer cognom, gairebé tots concentrats al Bages, a Solsona i Barcelona. Envio aquest correu per dos motius. Primer, m'agradaria saber què ha determinat que alguns cognoms s'hagin mantingut inalterables davant la normativa lingüística més recent. El meu cognom és un clar exemple, atès que segurament avui en dia no s'escriuria amb C i tampoc acabaria amb CH, terminació força comuna en molts cognoms. Conec gent que l'ha normativitzat, el seu cognom. És correcte procedir d'aquesta manera?
Sí, és correcte. Avui en dia la llei ho contempla i, per tant, seria perfectament... Normativitzar, en aquest cas, voldria dir escriure Quadreny amb Q inicial, i derivat de quadre o de quadra. Sí, seria correcte. I no utilitzar la CH final. El que passa és que, justament, en els cognoms, perquè han quedat fixats d'una determinada manera, a diferència dels mots comuns i fins i tot els topònims que s'han normalitzat, doncs molta gent conserva la CH final, que vaja, no sense anar més lluny, el Lluís Llach, no?
Mm-hmm. És cert.
Per tant, clar, aquest Quadreny, és possible que sigui Quadreny, clar, caldria saber com ho pronuncia aquesta persona i la seva família, que són els que de debò ho saben, no? Escrit amb CH final, o aquesta CH pot intentar reflectir una pronúncia Quadrenys, etc. Jo crec que no, segurament de ser Quadreny, de ser Quadreny, i per tant derivat de quadre en algun dels sentits de la paraula quadre, a banda del que ens pensem directament, era també una mena de jurisdicció medieval, el terme propi d'un castell autònom que no depenia directament d'un municipi, per entendre'ns.
Doncs mira, resposta cap a en Pere de Solsona i 58 persones més que comparteixen amb ell, segons ens feia arribar com a dada el seu cognom. Aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Cada dia d'una a 3 de la matinada, amb Mireia Mallol.
Avui en companyia de l'Albert Turull, doctor en filologia catalana, especialista en antroponímia, que està donant resposta a les vostres preguntes. És un plaer ser-hi com a espectadora, perquè déu-n'hi-do la quantitat de dades que vas manegant així de manera força espontània, Albert?
No, que tinc llibres aquí al costat, eh?
També, però els has mirat poc. Carme, bona nit.
Bona nit.
Digues, Carme, des d'on truques?
D'aquí a Barcelona, de Sant Gervasi.
Digue'm.
Escolti, Mireia, jo voldria que em fes el favor a aquest senyor de dir-me Jo sé que el primer cognom meu és Roura, que, bueno, que tinc molts antepassats de Santa Pau, no? I Olot, tot això, no? Per aquí. Però voldria saber, si em fes el favor de l'ampliar-me més, de bon... bé, diguéssim...
Bueno,
d'anys, Roura.
Perfecte, Carme.
Moltes
doncs
gràcies.
Ara donem resposta.
Moltes gràcies.
Bona nit. Roura.
En principi hauria de ser el nom mateix de l'arbre, del roure, del llatí robur, etc, etc, o roura com roura a mà, com a variant de rovira, que en el fons és una roureda, és d'un bosc de roures. Clar, com això pot passar a ser cognom? Doncs de dues maneres. Una, doncs, que es digués d'algú que és fort com un roure, etc, etc, no és impossible, però potser el més comú, en un cas així, és que fos el nom, que entremig fos el nom d'un lloc, és d'una masia, per exemple. És una masia on hi hagués un roure o una roureda, fos la masia de roure, doncs, del nom de la masia venen molts cognoms, i per tant, tot el que té relació amb la geografia com a cognom, tot i que pugui haver-hi altres explicacions, el més normal és que passi a través de la toponímia.
Mm-hmm. Perquè suposo que això és una evidència, però la història dels noms i els cognoms va lligada als noms del territori, oi, d'altra banda?
Sí o no, ja és allò que dèiem, hi ha tipus de cognoms, eh? Hi ha els cognoms d'altra banda que són d'ofici, o hi ha els cognoms que venen dels noms dels pares, és a dir, en català, vaja, Miquel, Ramon, Agustí, a banda de ser prenoms, no? Noms de fons, són cognoms.
Uh-huh.
Bé, perquè un altre tipus de cognom possible era agafar el nom del pare per a distingir-se. Això ve, com dèiem abans, al segle XII-XIII, quan comencen a aparèixer els cognoms. És a dir, quan hi havia comunitats en què comença a repetir-se perquè canvien les modes, per dir-ho molt ràpidament, molta gent que té el mateix nom, s'han de distingir. Doncs bé, si hi ha diversos... Si només hi ha un Lluís, és el Lluís, però si hi ha tres Lluís, doncs s'ha de distingir. Un pot ser el Lluís de Solsona, perquè ha vingut del Solna, l'altre és el Lluís Ferrer, perquè és Ferrer, i l'altre és el Lluís Agustí, perquè és fill d'Agustí. Per dir tres tipus, no els únics, però tres dels bàsics d'orígens de possibles cognoms.
Mira, ara que t'escoltava, una teoria similar va sorgir també una nit aquí a la Nit dels Ignorants.
M'agradaria saber algun filòleg castellà, de llengua castellana, aviam si me podria dir, que representa aquesta EZ.
Perfecte, aquest sufix que sí. Es posa al nom original.
Ah, això mateix.
Acaba
amb EZ, totes acaben amb EZ.
I ens posava el cas de Gómez o Martínez o López de Lope. En fi, segueix aquesta norma, per entendre'ns?
Sí, de fet és això. En moltes altres llengües s'ha fet igual. En llengües germàniques hi ha el son i molts derivats d'aquest tipus, el of, etcètera, etcètera, en llengües eslaves, que és fill de, o en àrab, fins i tot el bin, ben, benni, o el bin laden, aquest bin és fill de, que això també ho tenim en toponímia. Tots aquests topònims nostres comencen benni, benni amb aquell, benni mantet, o bin, bin aixa, bin bodí, bin ebre, tot això és de l'àrab, bin, fill de. I, sí, bé, era una fórmula típica. En català no va ser així. Com dèiem, en català doncs, sí que s'utilitzen noms com a cognoms, i noms de pares, no? Patronímics, que se'n diu, com a cognoms, però en castellà s'hi doncs, afegia aquest ez, que sembla ser que seria un derivat d'un sufix llatí ensis, és a dir, un fill de Ramiro seria un ramirensi, ramirès, ramires.
Mm-hmm.
És a dir, com propi del Ramiro, doncs els derivats dels descendents de... aniria per aquí la cosa.
Anem a més trucades. Fina, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on, Fina?
De Vic.
Digue'm.
Jo volia saber el meu cognom. Millàs Ballús.
Millàs. M-I-L-L-A-S.
Sí.
Perfecte.
I Ballús.
Doncs, molt bé, Fina, ara et donem resposta.
Gràcies.
Gràcies, bona nit. Doncs, Albert, tenim aquí un cas força concret, no? Millàs, Ballús,
sí.
De Vic.
No, Millàs segurament seria... Avui en dia escrit normalment Millars, amb accent, A accentuada S, seria una variant de Millars.
Uh-huh.
I, per tant, també seria segurament de tipus toponímic. És a dir, poblacions que es duen Millars, tant aquí com a Occitània, per tant, també podria ser d'origen occità. I pel que fa al Ballús, la veritat és que no, ara mateix no em ve res, per tant, deixeu me mirar a veure si trobo en algun dels llibres bàsics d'orígens de cognoms, en aquest cas els llinatges catalans de Moll, perquè, així d'entrada... Ballús, sí, escrit a mà segurament, és possible que també hi hagi la variant Bellús, eh? A veure, aquí ens diu per exemple que Bellús i Ballús els dos serien d'un nom personal llatí, Bellucius,
molt
tant,
bé,
sí, Bellucius, que podria ser en llatí derivat de Bellus, de vell segurament.
Perfecte.
Bé alta, eh? És dit bonic.
Sí, 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 sí. Mira, feina, t'ha caigut un piropo, així com qui no vol la cosa. I en Xavier també ens acompanya, al 93201-7474. Bona nit, Xavier.
Hola, bona nit.
Des d'on truques?
Brenza Mar i Canet, els dos pobles.
Caram, jo, aquest do de poder estar a dos llocs alhora. Digues, Xavier.
Jo em dic de primer nom Ayala, que tinc entès que és del País Basc, i de segon Vallespí.
Vallespí.
No, ja es posarem, sí, de Benifallet i també de la Catalunya Francesa. Sí.
Doncs ara t'ho confirmem.
Gràcies.
Gràcies, bona nit.
Sí, pel que fa Ayala sí que em sona que sigui d'origen basc, sí, sí, i molt estès després per molts llocs, inclús Sud-amèrica, no? Com molts d'origen basc van anar també a Sud-amèrica. I Vallespí, tot i que avui en dia s'escrigui sobretot amb B alta i amb Vallespí, amb accent final, segurament és equivalent al Vallès, a la comarca, amb escrit amb B baixa i R final del Vallespí, de la Catalunya del Nord. I seria això, una vall amb espins, és a dir, amb arbustos de tipus espinós. Seria una designació, una altra designació, com moltes, com dèiem, de tipus geogràfic, sí, sí.
Doncs mira, que parlàvem del basc i d'aquesta relació, aquí a la nit dels ignorants, en relació a això, sovint al programa ens hem preguntat pels noms pitnencs i quina relació guarden amb el basc, i també si el basc és, doncs, una llengua indoeuropea. Tenim un fragment d'una nit molt determinada.
M'agradaria que si en aquest cas hi hagués algun oient, algun ignorant, que tingués un pinzell, una aportació, no? Per partir una mica més les procedències, perquè és un idioma que em crida molt l'atenció, precisament perquè no se saben encara gairebé les procedències del basc.
Doncs aquí tenim polèmica servida o...?
Sí, sí, és un cas complicat. Bé, d'una banda diré que no és la meva especialitat perquè soc filòleg català i no pas de basc, oi? Però vaja, sí que en el món de la filologia, home, hi ha una sèrie de coses ben establertes i després una altra sèrie de coses molt dubtoses i en què els especialistes no es posen d'acord. Pel que fa al basc, el que sí que és segur és que el basc és l'única, no, però pràcticament l'única, i de la nostra zona sí, l'única llengua no solament no romànica, és a dir, que no és derivada del llatí, això segur, el basc ja existia quan van arribar els romans que portaven el llatí, és una llengua prellatina, preromana, això segur, i no romànica, per tant, lògicament, sinó que fins i tot és preindoeuropea, o en tot cas no indoeuropea. I penseu que la família indoeuropea són totes les llengües romàniques, totes les llengües cèltiques, les llengües eslaves, les llengües anglogermàniques, pràcticament totes les llengües d'Europa i de fora d'Europa, perquè la família indoeuropea, com diu el nom d'Indo, ve d'Àsia també, doncs totes són d'alguna manera, amb diferents branques indoeuropees, i el basc doncs no és no solament no romànica, sinó ni tan sols indoeuropea. Per tant, sí que és l'única llengua que queda, que es manté aquí, de les que hi havia quan van arribar els romans. Ara bé, si el basc és iber o no és iber, això sí que és... bé, avui en dia es dona per segur que no, és a dir, que els ibers no parlaven basc, però sí que els ibers i els bascos tenien en comú aquest caràcter preromà, lògicament, i a més no indoeuropeu, de forma que podien ser llengües, per dir-ho d'alguna manera, cosines. El que sí que està descartat és la identitat. I d'altra banda, que el Pirineu, doncs bé, està per veure fins a on arribava el basc en època preromana, en una època, no diguem prehistòrica, però sí anterior a la nostra època, i és possible que el Pirineu hi arribés. Hi ha molts topònims que es poden explicar pel basc, en tot cas amb el que hauria estat propi d'allí, que fos una cosa semblant al basc. Això és molt, molt, molt discutit, però bé, alguna cosa d'això hi ha, sens dubte. La toponímia ho dona a entendre molt, molt clarament.
3 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada, la nit dels ignorants. 93201-7474.
Tots som la nit dels ignorants.
Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien.
La Laia Vidal, em mira amb cara, no diguis més al telèfon, Mireia, que tenim les línies col·lapsadíssimes. Disculpeu, anirem a poc donant resposta a les vostres preguntes i si no, de ben segur intentarem que hi hagi noves oportunitats. Roger, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on, Roger?
Mira, d'aquí a l'Espela, Òdena.
Digues.
I volia conèixer, a veure si em podia donar una mica més d'informació sobre el meu cognom, que és Grimau.
Grimau.
Sí.
Molt bé, doncs ens hi posem ara mateix, Roser. Ai, Roger, gràcies.
Molt bé.
Bona nit. Grimau, un dels casos que aquesta nit ens ocupa.
Sí, Grimau és molt probable que sigui una variant de Grimal o Grimalt, que és molt probable, ho estic intentant confirmar, que sigui un dels molts d'origen germànic, concretament visigòtic, és a dir, l'època dels visigots, els noms de persona durant molt temps van ser derivats d'això, i com que després, com dèiem, molts cognoms doncs, van derivar de noms de persona, aquest podria ser un dels casos d'això, d'origen germànic, a partir de noms de persona.
Perfecte. Doncs també tenim més trucades. Pep, bona nit.
Pep?
Digue'm.
Hola, què tal?
Digues.
Escolta'm, bueno, hi ha tres noms, mira. Primer, Mayet.
Mayet.
M-A-Y-E-T.
Y, molt bé. Segon?
Segon, Flores. De Flores, en castellà, no?
Flores. Perfecte.
I tercer, Poleza. P-O-L-E-Z-A.
Tenim aquí tota la família, Pep?
Escolta, escolta. El senyor Turull, quan ha començat el programa i no l'hi he entès, ha dit una frase respecte a Espanya o Castella i m'agradaria, si pot ser, que la repeteixi, perquè no l'hi he entès, no l'hi he pogut entendre bé.
Molt bé, Pep, doncs tenim molta feina, amb les teves tres peticions, quatre, podríem dir. Gràcies, bona nit.
Gràcies.
Doncs tres noms que ens ha deixat el Pep sobre la taula, Mayet, d'entrada...
Doncs cap dels tres no el veig gens de clar, eh? És a dir, Mayet, bé, amb Y, si una, la Y és simplement gràfica, podria ser una variant d'ell, Mayet, per tant que no fos de malla, però també hi ha el cognom francès i occità, per tant, d'aquest tipus, Mayet, i bé, perquè fa Flores, i l'últim ha dit...
Poleza.
Poleza, jo suposo que és de tipus castellà, bé, el Flores és prou evident, no? El que no és tan evident és com ha esdevingut cognom, voldria saber-ho, potser d'una valla de Flores, etc etc. I Poleza, doncs, és segurament també és de tipus castellà i a mi em sona com si fos un topònim.
Un topònim, també.
Però ho hauria de mirar, no ho tinc gens de clar.
Molt bé. Doncs tenim l'Anna.
I si vol que li digui la frase que he dit abans...
Sí.
És la pregunta que em faig molt sovint. És a dir, tenint en compte la consideració que tenen de nosaltres els espanyols, com és que no s'independitzen ells de nosaltres? Això d'alguna manera de preguntar.
Així és la nit dels ignorants, amb armes de doble tall, podríem dir. Anna, bona nit.
Bona nit.
Des d'on truques?
De Barcelona.
Digue'm, Anna.
A veure, el meu cognom, que jo només coneixo els de la família i poquets, que sí. És Cofré, que sempre l'he hagut de repetir que m'han dit de tot, hasta Cafre, Gifré, Cabré. El meu pare era del Pirineu de Lleida, d'un poble que tampoc he sentit nomenar mai, que es deia, que es diu Caregui.
Caregue, Caregue, sí, sí, hi ha un poble que diu Caregue o pronunciat Caregui. Sí,
Caregue,
sí, sí. Caregue. Sí, 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 sí.
I una vegada en un diari va sortir un article d'una cantant a Sud-amèrica que es deia Cofré, dic, devia ser algú d'aquí que devia anar cap allà.
Molt bé.
A mi em sonava ofici, això.
Cofré.
Sí.
Molt bé, doncs ara ho mirem. Perfecte, okay. Anna, gràcies.
Adéu.
Hem caigut a prop de casa, eh?
Sí, però no, però realment hi ha uns pobles, allò que dèiem, d'aquells d'origen preromà, potser basc, etcètera, etcètera, caregues, sí, sí. Cofrer, sí, segurament seria cofrer, és a dir, d'un ofici del qui fa cofres. El que passa és que també hi hauria la possibilitat que fos una variant de Jofre, etcètera, etcètera, i doncs com a Jofre, etcètera, Guifré, tots són variants del mateix, per tant, un altre nom de persona d'aquells d'origen gòtic, visigòtic. Però segurament és l'ofici, en aquest cas.
Va, fem un segon correu electrònic, perquè així també donem sortida a la quantitat de correus que tenim aquí. Diu ara mateix el Frederic, no, en Josep Maria, que vol saber quin és l'origen real dels seus cognoms. Barenys, que per cert és el que és de Salou o voltants, i el segon, Monfil, per la banda materna, origen aragonès. Monfil i Barenys.
Sí, Barenys, sí, sí, és un topònim. Hi ha una riera de Barenys a la zona, sí, justament cap allà al Penedès, si no m'equivoco. Sí, sí, és d'origen toponímic, per tant, bé, del topònim, doncs algú que procedi d'aquella zona, és de bé cognom i ja està. I Monfil, sí, és certament no és català, sí que deu ser aragonès, segurament, ves que no sigui una contracció de Monfil, és a dir, el meu fill, fill, el fill de, o algun... Però no ho sé, és una mica estrany aquest tipus. Caldria mirar-ho. Que no fos Mont, i aleshores reservar un topònim Mont, del tipus que sigui, no el veig gens clar.
Més trucades. Esther, bona nit. Esther, bona nit. Benvinguda a la nit dels ignorants, Esther. Doncs passem a la següent trucada, perquè no tenim a l'Esther ara mateix. 11 minuts per arribar al punt de les 2 de la matinada. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on, Joan?
Des de Vallcarca, des de Barcelona, però dic que sóc de Vic per si li serveix alguna cosa
a l'Albert.
A l'Albert, eh? A veure, jo em dic Dinarès. Dinarès.
Amb D.
Em ve de Dinamarca, Dinarès, Dinarès, però sona Dinarès, amb accent a la E, i d'últim cognom, Senyer. El que passa és que la família, uns ho escrivim amb N castellana i altres amb N i griega, i altres posen Senyer.
Molt bé.
Però bé, l'important és saber el Dinarès d'on ve, i el Senyer si s'escriu amb N castellana o amb N i griega. Val?
Tu com l'escrius, però?
Jo em venia castellana perquè no em vull complicar la vida, francament, perquè ara m'he canviat per Juan, per Joan, i m'ha costat bastant, entre anar a Vic i tot plegat.
Uns quants viatges, vaja.
Uns quants viatges, sí.
Molt bé, Joan, gràcies.
Vale, merci.
Bona nit. Merci. Dinarès, tenim...
Sí, comencem pel final, clar, la qüestió ortogràfica, certament, sí, els cognoms, com que venen d'abans de la regularització ortogràfica de fa unes dècades, no?, de Pompeu Fabra, etc. Clar, hi ha una tradició d'escriure'ls de moltes maneres, el cas aquell que posàvem abans, no?, del gener, janer, giner, gener, gener, giner, giner, tot és el mateix, escrit de 50 maneres variants, i bé, és perfectament respectable, doncs, conservar la manera que fos. Senyers derivaria de seny. Ara, clar, derivat de seny, senyer, o que un que té molt de seny? Bé, és una possibilitat, però no oblidem que seny en català medieval volia dir campana. Perquè un senyer podria ser un que fes campans, o simplement un campaner, un que toqués, més bé que no pas fer-ne, un que toqués el campany. No seria impossible que fos això.
Bona aquesta, Albert. Seny en català medieval era
sí,
campana.
Sí, a Cervera, sense anar més lluny, la campana principal de les sis del campanar és el seny major, encara es diu així. Els que campana té nom, els, no solament les persones, els llocs tenen noms propis, sinó també, per exemple, les campanes, i sí, sí, el seny major, i el... Sí, sí, bé, no hi ha dit més coses, però no, ja veig que hi ha poc temps. I Dinarès, doncs, no, la veritat és que no en sabia res, però estic consultant el llibre dels llinatges catalans de Francesc de Borja Moll, que és el gran manual sobre antroponímia, i diu que probablement és derivat del topònim francès Dinard, un de Dinard, amb D-I-N-R-D, que és un topònim francès, doncs seria Dinarès, un que vingués d'aquella zona. Sí,
molt bé. I la Carme ara mateix. Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on, Carme?
De Barcelona.
Digues.
Jo voldria preguntar que hi ha un poble del Penedès que s'havia dit tota la vida Puig d'Alba, que hi ha inclús una vera creu que posa és de Puig d'Alba. I ara... No sé d'on t'ho han tret, s'ha de dir, i està escrit en els cartells de la carretera i a tot arreu, Puig d'Albert.
Molt bé, doncs et contestem. Gràcies.
Adéu.
Bé, et contesta l'Albert Turull. Jo aquí no m'apodero de la resposta ni molt menys. Digues, Albert.
Sí, no, lògic és que fos Puig d'Albert, certament. És a dir, Albert, pronunciat Albert, Aubi, etc. És un nom d'arbre, vaja, però conegut, no? Per tant, Puig d'Albert seria... Ara, esclar, depèn de quina sigui la pronúncia. És a dir, seria lògic que s'escrigués Puig d'Alber si es pronunciés així. Una altra cosa és que hagin posat la R final, Puig d'Alber, però si l'accent és a la A, continua sent Puig d'Alber. És a dir, es pot escriure Puig d'Alber amb una R al final, però aquesta R final pot ser muda, fins aquí no. Igual que diem carrer i escrivim carrer, vull dir, fins aquí no seria pas cap problema.
Estava buscant un correu electrònic que hem rebut en aquest sentit, però ara mateix no el trobo i, per tant, no voldria posar-me en l'entredit d'una qüestió que no... El buscaré, a veure si abans d'arribar a les dues podem donar resposta també a aquesta qüestió. Més trucades al 93-201-7474. Ara mateix ens acompanya en Josep. Bona nit.
Hola, bona nit.
Digues, Josep.
A veure, jo sóc del Berguedà i em dic Berniol i Buscallà. I aquests cognoms només sonen per la zona aquesta del Berguedà i voltants, des de Solsona fins a Vic i així, i Buscallà encara menys, no n'he trobat gaires. Voldria saber a veure quin és l'origen l'origen d'aquests cognoms.
Perfecte. Doncs ara mateix donem resposta. Gràcies, Josep.
Molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
Berniol.
Sí, Berniol, amb variants com Berniol, etc. Sí, em consta també, per exemple, que n'hi ha el Solsonès, a prop del Berguedà, com ha dit el senyor, i seria un derivat també d'un nom de persona germànic, de Bernolt o Berneolt, etc. Sí, d'un nom de persona d'aquests d'origen gòtic o visigòtic, etc. I l'altre que he dit era...
Buscallà.
Buscallà. Segurament és derivat de bosque, com bosquetà, etc. És un, algú que fos, alguna masia que fos al bosc, etc., o algú que treballés al bosc, de llenyador, aquesta mena de coses. No n'estic molt segur, però d'entrada jo tiraria per aquí. S'hauria d'investigar, però anem per aquesta banda, a veure què donaria d'ací la cosa.
Perfecte. 93207474, ignorants@catradio.cat, avui donant respostes.
La nit dels ignorants.
J'aime prendre le contrôle du ferme et gracile corps de démonia. Seul devant mon imac en tenue d'adam.
Donant resposta i al costat d'Albert Turull, una mica al·lucinant, Albert, perquè jo veig i penso, caram, quina quantitat d'elements que està manegant aquí i van sortint i van sortint. Ell és doctor en filologia catalana i especialista en antroponímia i certament així es nota. Roser, bona nit. Roser, bona nit.
Bona nit.
Des d'on, Roser?
De Terrassa.
Digues, què volies preguntar?
El meu cognom.
Molt bé.
Xamaguer amb CH i acabat amb G-U-E, amb accent a la E.
Xamaguer?
Xamaguer.
Molt bé. C-H-E-M-A-G-R, eh?
C-H-A-M-A-G-U-E. Xamaguer.
Val, doncs ja ho tenim. No n'havia encertat cap. Gràcies.
No. Vale.
Mira, bona nit.
Bona nit.
Què podem dir al xamaguer aquest?
Doncs no, el trobo molt curiós, molt interessant, no em sonava de res. I vam, hi ha variants del tipus xamà, amb dues M's, cap a Lleida hi és bastant aquest, per exemple, que és d'origen àrab. I ens hi ha armanguer, etcètera, etcètera, que són o bé topònims o bé oficis, però xamaguer... Doncs la veritat és que hauríem d'investigar per aquestes dues bandes, però no... I veig que no surt als llinatges catalans, el llibre que he esmentat abans d'en Moll. Cosa curiosa, per tant, pocs cognoms ja que no surtin allí. Caldria mirar-lo.
Molt bé, doncs mira.
Em dic la curiositat, ho miraré.
Està bé, avui marxaràs amb un repte.
Oh, i tant.
Clar que sí.
I més d'un.
Esther, bona nit.
Bona nit.
Digues, Esther.
Volia preguntar pel cognom Chambert.
Com amb el de la tragèdia?
Sí, A-M-B-E-R-C-H. Encara que abans s'escrivia amb G, però ara és C-H final.
Molt bé. Doncs gràcies.
Molt bé, gràcies.
Fins ara. Bona nit, Esther.
Se m'ocorre que no fos un derivat del Chambéry d'una regió de França.
Mira,
entre altres possibilitats que podríem mirar, però...
Toponim al 100%,
molts venen de França, tant d'Occitània com de la França pròpiament francesa del nord, per entendre'ns.
També ens demana la Teresa l'origen i significat del nom d'Ona. Ona.
Ah, Ona?
Ona. O-N-A.
Jo crec que és un d'aquests noms moderns que s'han posat que no corresponen a sants ni santes, sinó que són de coses que la gent considera doncs, positives i boniques, i Ona, doncs, de onada. Jo crec que senzillament això, sí. I és ben bonic, d'altra banda, no hi estic en absolut
tant,
en contra.
Eh?
Jo crec que és tan senzill, i tan bonic com això. Sí, sí.
Un acte contemplatiu, com moltes altres, el fet d'atorgar nom a les coses, a les persones. Joana, bona nit.
Hola, bona nit.
Digue, Joana.
Mira, un nom molt escalenc, Callol.
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 Callol, molt bé.
Sí,
ja. L-L o L?
O-L.
Perfecte. Gràcies, Joana.
Bona nit.
Bona nit.
El primer que se m'ocorre, i també caldria mirar-ho, és que també sigui d'origen toponímic, en aquest cas microtoponímic, és a dir, de la població. Callol, com a diminutiu o com a derivat al capdavall de Call, i el Call és el barri jueu, antigament.
Clar, aquí tenim una relació clara i directa.
Pot anar per aquí, suposo.
Doncs també tenim un correu electrònic, va, així donem sortida encara més a tots els que esteu participant aquesta nit, que sou moltíssims a la nit dels ignorants. Ens demana la Laura saber l'origen del cognom Navea. Navea. Si hi ha algun llibre que expliqués els orígens dels noms dels pobles de Catalunya. I també un altre, potser si vols que aquest serà una mica més fàcil, Claramunt, en Aristarc, caram, diu, t'estic des de Manchester i sempre us escolto com a mínim les dues primeres hores, sempre he tingut curiositat per saber més coses sobre el meu cognom, Claramunt, és català, d'on ve, té algun significat i alguna àrea amb més claramunts que d'altres?
Navea, no em consta com a cognom català. Potser ho és, en tot cas sigui d'aquests minoritaris i poc freqüents que no surten en alguns llibres. No ho sé, caldria mirar-ho. Que no sigui una variant de Navesa, però això tampoc... Navesa, sí, podria ser Navesa, i Navesa seria una de Navès, del poble de Navès. Uh-huh. Ja tindríem una possibilitat, se m'acaba de córrer, però vaja, caldria mirar-ho.
I Claramunt?
Claramunt sembla molt evident i no ho és, perquè clar, Clara sembla femení i Munt és masculí, Munt, de muntanya, Munt, i segurament és d'origen occità, és a dir, seria una adaptació aquí del Clermont, de l'actual Clermont-Ferran, o dels capitals de les regions occitanes.
I jo, que m'he quedat amb ganes de saber si els noms són una eina dels pares per homenatjar algú, si és cert que hi ha països que no existeixen els cognoms, si per què altres països només n'hi ha un de cognom, i com es combina, i com s'hereda, i quan et cases, i quan et separes, qüestions que han sortit a la nit dels ignorants, però avui hem donat prioritat al telèfon perquè enteníem que teníeu ganes de dir-hi la vostra, i us agraeixo molt la participació al 93207474, així com també Albert, que hagis vingut avui, ja has vist, com diria aquell, hem fet bullir l'olla en aquest cas. Albert Turull, doctor en filologia catalana i especialista en antroponímia. Això és casa teva, ja saps que sempre que vulguis, la nit dels ignorants t'obre la porta per donar resposta a la quantitat de dubtes que generen. Moltes gràcies, de debò.
A vosaltres, i veieu si això dona de si. Moltes gràcies.
Doncs se'n va amb cara de quina bona feina que hem fet avui i la mateixa que m'emporto jo ara mateix. Però després tornem, després del butlletí informatiu de Catalunya Ràdio, tornem al vostre costat a la nit dels ignorants amb més dubtes que aquesta nit us facin sentir una mica o molt, com vulgueu, ignorants. Fins ara.